Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
Com us dèiem, avui és l'aniversari del Parc Catalunya, tal dia com avui, però de fa 30 anys, s'inaugurava oficialment un dels espais més emblemàtics de Sabadell. Tot i això, són molts els que no coneixen que tot plegat va ser resultat de la mobilització ciutadana. Coincidint amb el 30è aniversari del Parc Catalunya, Ràdio Sabadell estrena un reportatge audiovisual en què es repassa cronològicament com va sorgir aquesta demanda i quin va ser el recorregut fins a la seva culminació l'any 1992.
Els veïns de la Creu Alta inicien el moviment del Parc Catalunya l'any 1977, abans que es constituís el primer ajuntament de la democràcia recuperada.
Una de les veïnes més implicades és la Maria Ramoneda, que més endavant també acabaria sent regidora en un dels governs Bustos. Ella explica que quan s'assabenten que existeix un projecte per construir més de 3.000 pisos al solar, que avui dia és el parc, decideixen mobilitzar-se. Aquesta és la llavor, de fet, de la recuperació de l'Associació de Veïns del Barri. Una de les primeres que tira endavant el moviment del Parc Catalunya és una plantada d'arbres prèvia a les eleccions del 1979 que és contestada per la policia.
Vam començar a plantar arbres amb cubes que no hi havia aigua per regar-se i va ser una gran festa, però bueno, l'endemà aquests arbres ja no hi eren, ens els van arrencar tots. I el parc, tota aquesta zona va quedar rodejada de policia. O sigui, els nens van quedar impressionats de veure que havien arrencat els arbres, que tots estaven per terra tirats i que, a més, hi havia la policia que no es deixava entrar.
A partir d'aquí, el moviment es va fent gran i durant la campanya per les primeres eleccions democràtiques als ajuntaments, tots els partits es fan seva aquesta reivindicació, convertir les 43 hectàrees de terreny en un gran parc urbà.
Joan Brunet, integrant del moviment i cap de comunicació del primer govern Ferrés, entre els anys 1979 i 1983, parla de com es va dur a terme tota l'operació urbanística.
Van idear tota una estratègia per poder fer que això fos possible. Per tant, una estratègia que a més es va portar molt en silenci i no fent soroll i que consistia en que l'Ajuntament es va fer amb unes parcel·les claus dintre aquest espai. De tal forma que un cop l'Ajuntament tenia aquestes parcel·les claus es va poder negociar o es va poder reunir amb els promotors i es va dir, senyors, l'Ajuntament té aquestes parcel·les i per tant som un membre més d'aquesta comunitat de propietaris i ens hem de posar d'acord.
Després d'adquirir els terrenys, però, calia traçar el disseny d'aquest gran parc.
Es va fer un primer concurs internacional que va quedar no res i finalment se'n va fer càrrec al despatx Roig i Batlle. La culminació de tot plegat arriba l'any 1992, quan s'inaugura la part urbanitzada del parc, que va de la mà de tota la gran transformació de l'Eix Macià, l'antiga Riereta. Manel Larrosa, arquitecte, sabadellenc i regidor amb Toni Ferrés, entre els anys 1979 i 1987, assenyala que el Parc Catalunya no s'entendria com a tal sense aquesta façana.
Per què ens barregen coses tan contradictòries com un parc i un Eix Macià? Home, doncs perquè sense aquesta façana tan contundent, i avui dia pots fer fotos des de dalt, postes de sol, no entendríem el parc. Fins i tot encara ara el parc és massa gran. Li falta acompanyament en els laterals perquè brilli més. Tu et mires parcs del món, allò al Central Park de Nova York, ens el miràvem, dèiem, com ho hem fet aquí? O parcs de Londres, on sigui, el perímetre sempre creix i des de dintre de vegades veus les puntes dels edificis i aquesta contradicció, aquesta oposició entre artifici i naturalesa dona sentit a la naturalesa de dintre.
El Parc Catalunya i l'Eix Macià s'han convertit en dos dels espais més singulars i estimats pels sabadellencs. El llac, la cascada, la gespa o la part més salvatge amb el gran amfiteatre són alguns dels seus racons més concorreguts. L'alcalde Ferrés també té un de propi al punt més alt del parc, tal com recorda Joan Brunet.
L'alcalde Antoni Ferrés portava a les persones que ens notables que ens visitaven a la ciutat, els portava aquí per explicar com era Sabadell. I recordo perfectament, i a més amb això hi ha fotografies, amb altres coses no ho sé, però amb aquestes fotografies, del Toni Ferrés amb el dit posat així i el Pujol al costat.
Malgrat tot, la gran extensió en superfície del Parc Catalunya, encara ara, passats 30 anys, té moltes possibilitats per endavant, com sosté Manel Larrosa.
Però en el perímetre hem de posar aquells elements d'equipament, de serveis que puguin anar-hi. Per exemple, per què no un altre gratacels? Avui dia no el faríem d'oficines, el faríem d'habitatge social. I un gratacels d'habitatge social a la nit veus totes les finestres il·luminades i veus vida, que és el que veus a moltes ciutats del món. Per tant, hauríem de recrear aquests elements amb una segona mirada, perquè és molt gran el parc. És a dir, altres parcs més petits, doncs mira, ja han donat de si el que podien, o els has de mantenir, però aquest encara aspira que estigui més definit, perquè se'ns escapa a molts costats.
L'arquitecte urbanista posa deures al govern actual. Veurem si n'agafa el guant. Doncs abans d'anar a buscar la reacció del govern actual, fem una mirada cap al passat de la mà de l'exregidora a l'Ajuntament de Sabadell, Dolors Calvet, que va ser regidora entre els anys 1987 i 2003. Bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Com recorda aquells anys de construcció del Parc Catalunya?
Bé, abans de construir es havia de tenir el terreny. I com heu explicat molt bé, l'Ajuntament va anar comprant parcel·les en un moment de crisi que hi havia interès, perquè penseu que on avui hi ha el Parc Catalunya era edificable. I per tant l'Ajuntament va anar comprant i quan ja era el propietari del 90% de parcel·les és quan va decidir que ja podia ser parc. I per tant es va fer una transformació urbanística traient tota l'edificabilitat del parc, posant-la davant a l'Eix Macià, i encara en sobrava, i es va fer una operació urbanística, social, política, però també sobretot econòmica. A vegades s'ha d'explicar això. El Parc Catalunya no va costar diners a la ciutat de Sabadell. Dels diners de l'Eix Macià es va poder fer el Parc Catalunya i va sortir també el Parc Taulí. Dels diners de la part que tocava la Generalitat va sortir el Parc Taulí i va ser una operació de l'Ajuntament de Sabadell, però també conjunta de la Generalitat de Catalunya, que en aquell moment amb el director Solans va ser molt fàcil entendre's i poder construir.
Què recorda com el més complicat de tot aquell procés? Aquest canvi de propietat, aquest canvi de mans dels terrenys del Parc Catalunya?
Bueno, potser no va ser aquesta la part més difícil. La part més difícil va ser prendre la decisió de si compartíem l'operació amb la Generalitat. Si la fèiem sols a l'Ajuntament, que ho podíem haver fet, el parc haguéssim tardat uns quants anys a fer-lo, perquè inicialment els diners de les obres l'Ajuntament no els tenia a la butxaca i els va posar a la Generalitat. I en canvi, si fèiem un acord amb ells, que era un pacte firmat que diu quina part té cada un, com es reparteixen els beneficis, a on van els beneficis, els de l'Ajuntament es va quedar que anava a fer el parc i els de la Generalitat després van servir per fer el parc del Taulí i encara va quedar una part per anar a Can Llong. Per tant, aquest va ser un punt difícil de decisió, perquè és una decisió d'aquelles que a l'Ajuntament es prenen un dia a les 12 de la nit amb tot el grup municipal reunit i tècnics que treballaven amb això. I després hi van haver altres moments difícils, també. Vull dir, el tipus de carrer que es feia, l'amplada del carrer, els edificis, els concursos, no?, que es paties fins a l'últim moment si acabaria presentar-se algú a comprar les parcel·les o no es presentaria ningú, perquè és que es va anar venent, no?, la parcel·la de l'hotel, la parcel·la de la Corte Inglés, la parcel·la de no sé on, que vam portar totes aquestes negociacions durant 4 anys molt intensos.
Clar, no sé si tothom és conscient de tota la reivindicació, no?, que hi ha al darrere del Parc Catalunya, començant per aquests veïns que demanen que no es construeixin pisos en aquell solar, però sobretot també tota aquesta part de negociació amb els propietaris d'aquells terrenys. Quan això culmina el 21 de març del 1992, se senten d'alguna manera alleugerits per part del govern municipal de l'època?
Sí, no, i tant. I a més, al final, com que era parc i era zona pública, es va anar per expropiació i es va arribar a acords amb la majoria dels veïns, excepte un o dos. Vull dir, per tant, hi va haver acords amb tothom i, per tant, va ser el procés relativament ràpid. També hi va haver problemes i discussions en el disseny. No tothom veia la necessitat d'un parc tan gros. Hi va haver discussions si havia de passar un carrer pel mig, si la façana del parc havia de construir o quants edificis hi havien d'haver, si el llac havia de quedar dalt o es baixava l'alçada del carrer, que això jo penso que els arquitectes, el Vall i el Roig ho van solucionar molt bé. O sigui, tot això van ser discussions que jo diria que són discussions entre amics, però que no deixen de ser discussions perquè tothom tenia el seu punt de vista. Uh-huh. I que el parc avui en dia, bueno, és un gran respiradero per la ciutat. Quan hi vas a passejar, una mica et preguntes què fèiem a Sabadell quan no teníem el Parc Catalunya, perquè sempre està ple, a qualsevol hora del dia està ple i la gent el disfrutem, aquest parc.
Ah, clar, de fet hi ha moltes generacions, les més joves, no, de 30 anys en aquí, que no coneixen una altra realitat que no sigui la del Parc Catalunya, no? Que és una cosa que tenim molt interioritzada, no? Aquí a Sabadell, disposar d'aquest gran espai, que és un dels grans parcs urbans també de Catalunya, no?
Sí. No, el parc va servir per fer... L'operació va servir per fer el parc i va servir per fer un vial, no?, que també unia dos barris que estaven separats en aquells moments. Les dues places, la plaça de la Concòrdia, la plaça de Catalunya, vull dir, estaven totalment... No hi havia un vial, hi havia un petit carrer que circulava per aquí. Ara hi ha un vial que més serveix per estructurar la sortida de la ciutat. Jo penso que va ser una operació reeixida, agafada en un moment econòmic favorable, i que, bueno, vam treballar conjuntament les administracions, que és la feina que ens toca una mica, no?
Uh-huh. I passats 30 anys, com veu el Parc Catalunya? Encara té possibilitats? Es pot actualitzar? Es pot revisar?
Sí, jo estic d'acord amb les propostes del Manel, que s'ha de revisar, i també penso que encara que em consta que una mica es comença a fer, s'ha de tornar una mica més verd. El parc en aquests moments es veu una mica esgotat. Vull dir, allò, no és un problema que aquest any no hi hagi aigua. Mm-hmm. Vull dir, els parcs ens agraden que hi hagi molts arbres, que hi hagi moltes zones d'ombra, que hi hagi vegetació, i en aquests moments suposo també per la quantitat d'ús. És un parc molt usat, l'usem molt les persones, l'usen molt els animals, vull dir, es veu una mica esgotat. Vull dir, hauríem de repensar-lo, no és un tema de regar més, només és un tema de repensar la vegetació i tornar a recuperar el discurs que de quan es va fer, no? Posarem vegetació mediterrània, que s'autosustenti, tornar a recuperar una mica això, que em consta que alguna cosa s'està fent, però que segurament s'hauria d'intensificar, perquè el parc és molt gros i no pararem de dir-ho, això.
Uh-huh. I a banda del parc, o del que és el seu contingut en si, també s'hauria d'acabar de tancar pels extrems, perquè el Manel Larrosa en aquest reportatge ho apuntava, són 43 hectàrees de terreny que si no es tanquen bé dona una mica la sensació que se'ns escapa, no? Que queda com desdibuixat en alguns punts.
Bueno, el Manel Larrosa va més enllà del parc. Quan fa aquesta proposa fer-la no dins del parc, sinó al costat del parc. Cosa amb la que estem tots d'acord, no dins del parc fent noves construccions, sinó als costats, hi ha trossos dels costats que encara es podien aprofitar una mica més, i més en aquests moments que tenim tanta necessitat d'habitatge públic. Jo penso que el parc no hem de perdre un metre quadrat més amb construccions, l'hem de prendre amb plantar-hi un arbre, en tot cas, no? Amb repartir-lo, que sigui una mica més verd.
Mm-hmm. Doncs aquesta és l'opinió de la Dolors Calvet. Ella va ser regidora entre els anys 1987 i 2003 i una de les artífexs i de les persones que va veure culminar tot aquest procés que s'iniciava abans de les eleccions del 1979 i que finalment va culminar, com dèiem, en aquesta inauguració del Parc Catalunya el 21 de març d'ara fa 30 anys. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia a vosaltres. Gràcies.